Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Messi, Neymar i Rafinha van tornant cap a casa després d'haver marcat amb les seves seleccions. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Allà han estat els tres, jugant molt i brillant, Golaç de Rafinha que he vist. Golaç, a més, sí, Messi sí. També ha fet un gran gol.
També.
Molt bé, els internacionals del Barça. Ara tenim Lliga, no?
Ara ja el cap de setmana torna a la Lliga.
Aquí ho deixo.
Amb partidassos,
Sí, senyor.
El camp de l'Espanyol com el Calderón.
Sí, Atlètic de Madrid, Real Madrid, a veure com tornen, com tornen els jugadors, com tornen els equips, la represa de la Lliga i després Champions i més històries. Mare meva.
De seguida passem revista. El Marc Pairés està al control de Sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking
shit! Top 5.
La selecció espanyola de bàsquet es complica la vida a l'europeu amb la derrota de Benitalia 98-105. Avui a les 9 el rival serà Islàndia.
Top 4.
El Barça d'handbol es queda sense fer ple. Aquest 2015 el Fuxé alemany l'ha deixat sense la final del Mundial de Clubs.
Top 3.
Etapa decisiva avui a la Vuelta, la contrarrellotge individual de 38 quilòmetres amb inici i final a Burgos. El Pulito Rodríguez surt com a líder, recordem, amb un segon més que Aru i un 51 sobre Dumoulin, que diuen és el gran favorit per avui.
Top 2.
Falten 3 dies per l'Espanyol Real Madrid. Hernán Pérez diu que l'equip es mantindrà fidel a una idea de futbol i donaran la cara.
Top 1.
Messi evita la derrota de l'Argentina als 90 de partit. Neymar ha fet doblet amb el Brasil i Rafinha s'ha estrenat com a golejador amb la Canarinha. Ja sabem, a més, que Claudio Bravo estarà 3 setmanes de baixa.
Entrevistes a Esports Cope.
A la part final del programa estarem a Burgos amb el Quique Iglesias, enviat Cope a la Vuelta. Parlarem amb el Xavi Pascual, el tècnic del Barça d'handbol, i entre d'altres escoltarem Andoni Zubizarreta en declaració a Deportes Cope.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió, amb Precafé com a gran companyia, són el Miguel Rico i el Roberto Palomar.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, per a Bellorella Batllori, al Facebook i al Twitter, preguntem d'una banda si els compromisos de seleccions passaran factura als jugadors del Barça al Calderón. Mira, el Borja Aceitón, o escolta, millor dit, pensa que sí, i afegeix que atenció, no surti golejat. Home, vol del Barça, no sembla que és, el Borja Aceitón, o és molt poruc i molt prudent. En canvi, el Víctor Serrano, el Pau Sánchez i el Manel Guerrero, entre d'altres, pensen que no, que les seleccions i la càrrega de minuts no li passaran factura al Barça. Aquesta és la pregunta Barça d'avui. Pregunta espanyol pels seguidors del conjunt blanquiblau, penúltim dia en què recollim respostes pel sorteig de l'entrada doble pel partit de dissabte davant el Real Madrid. Continuem preguntant, creus, veus capaç a l'Espanyol de guanyar el Real Madrid? El Jordi García pensa que aquest equip és capaç de donar la sorpresa i esperem que sigui veritat. I el Marc Castanyo creu que és difícil, però un empat se'ls pot treure, afegeix. Opinar té premi aquí a Esports Cope. Com pots fer-ho? Ets els nous? Ets els habituals? No te'n recordes? Internet, un ordinador, una tablet, un telèfon nou d'aquests de nova generació davant? facebook.com/EsportsCopeCatalunya. Entres facebook.com/EsportsCopeCatalunya tot junt i opines. I si no, a Twitter, @EsportsCope és el nostre nick, el nostre nom d'usuari a Twitter. Opines, recollim totes les respostes demà a les 3 de la tarda. Es tanca el termini de recollida i una mica abans de les 4, que acabi el programa, fem el sorteig d'aquesta entrada doble. Batllori, que sé que tens moltes coses, jo em quedo aquí, després et porto cosetes del bàsquet, t'escolto,
Doncs vinga, moltes gràcies, que comencem. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Juanpe, no te quedes a medias, sé Juan Pedro. Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. Atrevívete con dos. Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es, seguros para gente despierta.
Deixem enrere la jornada de partits internacionals, deixem enrere l'amenaça del virus FIFA i toca ja mirar endavant perquè el Calderón espera. El Barça ha cedit aquests dies 14 futbolistes internacionals i Luis Enrique no podrà preparar el partit contra l'Atlètic de Madrid amb tots fins divendres. Només un entrenament amb tots abans d'aquest important partit. Minuts acumulats, viatges llargs i pesats, desgast i partit de lliga dels de gamma alta i superexigent a la tornada de tots aquests viatges. Tot això està molt bé, però no perdem de vista un petit detall, i és que l'Atlètic de Madrid ha aportat també 12 internacionals a les seves seleccions. 12. Així que aquesta vegada el virus FIFA no servirà de coartada.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Enrere ja la jornada de partits internacionals, no hi ha incidències a nivell de lesions, tornen tots sans i estalvis, s'apropa el partit del Vicente Calderón pel Barça, el partit és dissabte a 8:45 del vespre, és, no cal dir, un dels desplaçaments més complicats de la temporada, així que volem saber com arriben els futbolistes blaugrana a aquesta cita. Elena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Començarem amb el que no arriba, que com sabeu és Claudio Bravo, perquè ara sí ja sabem quant de temps estarà aturat, no perquè el Barça hagi informat, sinó perquè el seu representant ho ha explicat.
Sí, estarà 3 setmanes de baixa, així ho va confirmar el seu agent, Cristian Ogalde, a Radio Cooperativa de Chile. Per tant, a Bravo es perdrà segur 4 partits de Lliga amb el Barça contra Atlético, Levante, Celta i Las Palmas i 2 de Champions, encara que a priori aquesta competició és per Ter Stegen. Bravo podria reaparèixer el 3 d'octubre al camp del Sevilla. Diu el seu representant que està tranquil, que la lesió no és greu, però que el millor és seguir els terminis per evitar riscos.
Claudio me contaba que él cree que a la semana ya él se va a sentir bien, pero es una lesión que necesita una recuperación 100% efectiva. Para que no se vuelva a repetir, creo que van a cumplir los plazos, que son las 3 semanas, pero 3 semanas ya entrenando con el plantel 100%. Entonces creo que no habrá ningún apuro, se perderá algunos partidos de la liga, pero queremos que esté bien para el resto de la temporada. La lesión no reviste una gravedad mayor, siempre y cuando haga el tratamiento inmediatamente y lo haga completo, sin apurar en ningún caso la fecha que tiene prevista por el doctor.
El representant de Bravo també va explicar que no hi ha cap causa concreta que provoqui aquesta lesió muscular al soli, un múscul que utilitzen els porters en els salts i en els recolzaments, i una lesió que Bravo ja va patir anteriorment a la Reial Societat. El porter ja sap com va aquesta recuperació i està bé d'ànims.
Para tranquilidad de todas las personas, Claudio está bastante bien, está consciente que es una lesión que es muscular y que en alguna oportunidad en la Real Sociedad ya la había tenido. Y esto se produce, no hay ninguna razón muy, muy específica por la cual se pueda producir, pero hoy hablé con él temprano y estaba bastante tranquilo. Una lesión que normalmente tardará 3 semanas para que esté 100% recuperada.
Aquesta lesió de Bravo, la primera des que és al Barça, farà que Ter Stegen debuti en Lliga aquest dissabte. L'alemany ja s'ha incorporat als entrenaments aquest matí, després d'estar amb la seva selecció.
I com està Sergi Roberto, Elena, que ja ens vas dir divendres que ni molt menys estava descartat pel partit i que podria arribar a la cita?
Sí, com venim explicant a la COPE, aquesta setmana Sergi Roberto ja esperava exercitar-se amb normalitat i avui ens confirmen del seu entorn a la COPE que ja ha entrenat amb el grup i, de fet, a les imatges que ens difon el club, ja l'hem vist participant en el rondo a la sessió d'aquest matí. Sergi Roberto ja està recuperat de les molèsties musculars als isquios, treballant a contrarrellotge per estar ok contra l'Atlético aquest dissabte. També Adriano rebrà l'alta, així que Luis Enrique tindrà 2 alternatives al lateral dret, on no podrà comptar amb Dani Alves ni amb Douglas, que segueixen recuperant-se al marge de les seves lesions.
Revisem ara com arriben els internacionals que han actuat a les últimes hores, repassem com els ha anat, com arriben i quan s'incorporen aquests futbolistes internacionals que venen de jugar partits aquesta passada nit i matinada. Comencem amb Argentina.
Sí, lo tiene a Vanega, lo tiene a Más, también bien abierto. Levanta al área, esto vale. ¡Gol! ¡Lío! ¡Gol! Argentino, lío en el final. Una más iba a haber. La tuvo Messi, no la desaprovecha. Con el tiro del final, aunque sea Argentina, encuentra un empate. Estava habilitado. Pecho i al fondo.
És el gol de Messi per l'empat d'Argentina. Argentina 2, Mèxic 0. Un gol de Leo Messi que arribava al darrer minut del partit.
Sí, el va marcar in extremis al minut 90, demostrant un cop més la connexió al camp amb el seu amic, el Kun. Agüero l'assisteix, picant la pilota per sobre de la defensa. Messi guanya l'esquena als centrals, controla amb el pit i, sense que la pilota toqui a terra, defineix amb l'esquerra i la cola entre les cames del porter per acabar, com deies, empatant el partit. Messi va jugar els 90 minuts, igual que amb Mascherano, en aquest empat a 2 contra Mèxic a Dallas. El dia després, alguns mitjans argentins diuen que Messi no està al nivell del Barça amb la selecció, però això sí, evidentment, reconeixen que és clarament el millor que tenen, i Messi després del partit reiterava que la seva implicació amb Argentina és màxima.
como dije el otro día, voy a, mientras el técnico quiera, voy a estar siempre, más allá de todas las decepciones que tuvimos por no haber conseguido nada durante todo este tiempo que llevo en la selección. Creo que le pasamos muy, muy cerquita, que viene el nuevo objetivo, pues tenemos más oportunidades y hay que seguir peleando.
Argentina 2, Messi va marcar el gol de l'empat. Argentina 2, Mèxic 2. Quan tornen Messi i Mascherano i quan circumporen els entrenaments?
Està previst que arribin aquesta nit a Barcelona. Demà Luis Enrique els dona descans i estan citats divendres per fer l'últim entrenament el dia abans de jugar al Calderón.
Ara els brasilers.
La deja ahí, se la juega solo, mira, con la pelota ahí se la toca, la deja ahí porque sabe fuera de lugar. Luque se mete ahí, se la toca ahí Rafinha, se la corta, se la pone ahí muy fácil para los brasileros.
Brasil ha derrotat per 4-1 als Estats Units a Boston amb gols de Rafinha i dos de Neymar. Un autèntic golaç el de Rafinha, sobretot el retall. És exquisit, com retalla per darrere i després defineix molt bé. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs així és, no van ser titulars ni Rafinha ni Neymar, però sí que van tenir minuts durant la segona meitat per rematar aquesta victòria de Brasil que havia arribat al descans amb un 1-0 al marcador de la mà de Hulk. Després del pas per vestuaris, Dunga va donar entrada a Neymar, que de seguida es va fer amb el control del partit, i 3 minuts després de la seva entrada va transformar un penal que ell mateix va forçar. En el minut 63, Rafinha va saltar la gespa i 2 minuts després s'estrenava com a golejador amb la canarinha rebent l'assistència de Lucas Moura amb aquest gol que explicaves. La golejada brasilera es completava de la mà de Neymar, que no va afluixar el ritme i va firmar el seu segon gol en una jugada on també hi va intervenir Rafinha. Els Estats Units anotarien el gol de l'honor en l'última jugada del partit, obra de Danny Williams.
Quan tornen Rafinha i Neymar i quan s'incorporen als entrenaments?
Tots dos tornen avui cap a Barcelona i s'entrenaran demà mateix amb la resta del conjunt per preparar el partit de dissabte al Calderón.
Ens queden els espanyols. Espanyola que va guanyar per 0-1 a Macedònia en un gris partit dels de Vicente del Bosque. Simplement guanyant a Luxemburg en el proper partit ja estaran classificats per la propera Eurocopa. Piqué i Busquets, Helena, són els que tornen més carregats.
Sí, perquè els dos van jugar els 90 minuts ahir en aquesta victòria contra Macedònia i també van disputar el partit sencer contra Eslovàquia. Per tant, Piqué i Busquets són els únics blaugrana que han sumat tots els minuts amb la Roja, mentre que Jordi Alba només va jugar el primer partit sencer i ni està 85 minuts, i Bartra, cap ni un.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Oli, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bé. Piqué està sancionat, però el Barça mirarà d'obtenir la cautelar perquè Piqué pugui jugar al Calderón el dissabte.
Exactament, el Barça té previst presentar entre avui i demà el recurs davant del Tribunal Administratiu de l'Esport Dependent del Consell Superior d'Esports sobre la sanció de 4 partits a Gerard Piqué arran l'expulsió a la final tornada de la Supercopa d'Espanya davant de l'Atlètic Club de Bilbao. Piqué ja ha complert 2 partits contra l'Atlètic Club de Bilbao i Màlaga a la Lliga. Ara el Barça pretén que s'anul·li els 2 partits que hi resten, o bé que s'aturi temporalment aquesta sanció a l'espera d'una decisió definitiva i, mentretant, pogués jugar.
Veurem si pot jugar Piqué o no al Calderón, estaria bé, i si no, Vermaelen, que està jugant molt bé també últimament. Ha estat Zubizarreta amb els companys de Deportes Cope, ha parlat, entre d'altres coses, del xiulets a Piqué i d'aquestes declaracions d'ahir de Sergio Ramos, que va dir després del partit de la selecció espanyola que algunes de les actuacions de Piqué últimament tampoc ajudaven.
Por desgracia aprendemos que ese tipo de cosas, pues ya digo, si hace 30 años pasaban, pues ojalá que con el tiempo hubiésemos aprendido algo de eso. Y parece que hemos aprendido bastante poco de ahí. También creo, y lo creo sinceramente, que si les dejamos a los del vestuario, igual que en situaciones mucho más complejas, difíciles y incendiarias, entre Iker Casillas y Xavi fueron capaces de enderezar cosas que estaban mucho más torcidas, pues solamente si les dejamos a los de dentro resolver sus propias situaciones, pues, y los de fuera mantenemos un prudente silencio, seguramente les ayudaremos a que todo eso converja mejor.
no ha volgut parlar ni valorar Andoni Zubizarreta la seva sortida del Barça, però sí li ha preguntat al José Luis Corrochano si se sentia partícip dels títols que el Barça va conquerir la temporada pasada.
Me siento feliz como seguidor del Barça, como persona que está evidentemente vinculada al Barça desde muchos sitios, desde el vestuario, o sea, desde la parte de jugador, la parte de ejecutivo también, y desde ese punto de vista la felicidad que el Barça sintió el año pasado, pues evidentemente también la hago mía, ¿no? Pero yo creo que el responsable, al final los que ganan, los que son los que se exponen ahí, los que juegan, los que están en el banquillo, esos que están en la parte más compleja.
Són 3:45 de la tarda, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. 3 aeroports internacionals amb 9 jugadors del Barça. L'aeroport de Petrovich a Skopje, l'aeroport internacional Logan a Boston i el de Fort Worth a Dallas. Terminals de sortides, Piqué, Bartra, Iniesta, Alba, Busquets, Neymar, Rafinha, Mascherano, Messi. D'aquests 9, 6 podrien ser titulars dissabte al Calderón i si hi ha sort també Piqué. Els 9 arriben amb els deures fets uns més que d'altres i, a més, sense lesions, però segurament sense les forces que han de tenir per afrontar un partit del nivell de dissabte a la Lliga davant de l'Atlético de Madrid. El partit Atlético de Madrid-Barça no és el millor exemple ni el millor escenari per un partit competitiu al 100%. Hi ha partits adulterats i el de dissabte ho està.
Manol Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, obrim debat a Esports Cope, com sempre, amb un Bracafé a les mans. Oli, què posem?
Cafè Sol.
Cafè Sol per l'Oliveros. Miguel Rico, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Tu, el teu talladet desgraciat, no?
Això mateix, sí. Hi ha coses que no canvien.
Molt bé. En recordes com és? Que crec que fa dies que no ho recordem.
Sí, un tallat descafeïnat, sí, amb sacarina. I una miqueta de gel, sisplau.
Està bé.
Per rebaixar-lo.
Sí, per si algú et vol imitar i es vol fer a aquesta hora de la tarda un tallat desgraciat. Roberto Palomar, Marca, què tal? Buenas tardes.
Què tal? Buenas tardes.
¿Cómo va eso?
Bien. Yo también voy a el café cortado con leche fría y también con sacarina, por ir afinando un poco.
Muy bien, perfecto. Bueno, dejamos atrás los partidos de selecciones, aunque ahora hablaremos de algunos de ellos, Miguel, y bueno, estamos un poco en lo de siempre, ¿no? Van volviendo los internacionales, pero Luis Enrique solo tendrá un entrenamiento con todos antes de un partido tan importante como el del Calderón.
Bueno, es un peaje que hay que pagar por tener este tipo de plantillas. Supongo que al Madrid le pasará igual y al Atlético en menor medida, pero también con muchos internacionales. Bueno, el calendario está montado en esta locura a la que tenemos que hacer frente todos, y eso incluye el día a día de los equipos y de los entrenadores. Las federaciones, la UEFA y la FIFA dan prioridad a sus necesidades por encima de las que tienen los clubs que pagan a los jugadores, y esto es así, y mientras no lo cambien, hay que ir aceptando la realidad.
Sí, Roberto, es verdad, el Barça 14 internacionales, pero el Atlético de Madrid he leído que ha cedido 12, o sea que también.
Sí, no es lo ideal. Evidentemente, cuanto más potente es el club, se supone que tiene más internacionales y se queda más despoblada la semana. Yo creo de todas formas que son tan buenos los que la gente que anda por ahí, que son capaces de adaptarse, ¿no? Y que en 24 horas, porque lo hemos visto ya, son capaces de cambiar el chip. No es lo bueno, ¿eh? Hay que saber conjugar un poco los dos negocios, el de los clubes y el de las selecciones, y está bastante apretado. A mí esta fecha que siempre interrumpe las primeras dos jornadas de liga, que llevamos ya unos cuantos años, me parece especialmente dañina. Creo que no es bueno el parón para nadie.
Estamos ante un fin de semana interesante, Miguel, ese sábado con el partido de Cornellà, Español-Madrid, y con el partidazo del Calderón, Atlético de Madrid-Barça. Ahí pueden pasar cosas, es muy pronto, sí. Pero bueno, es un fin de semana interesante.
Sí, pero sí es interesante. Hoy diría más bien llamativo por el duelo Madrid-Barcelona, vamos a decir, de esta jornada, pero al final la experiencia nos demuestra que importantes son todas y que en todas pueden pasar cosas. Por ejemplo, el Madrid arrancó la liga empatando en Gijón, que nadie hubiera apostado a que perdieran dos puntos, y sin embargo pasó. Pues es una jornada más de ese calendario al que hay que hacer frente y en el que hay que cambiar el chip. Y en estas ligas tan igualadas, saber que al final todos los puntos cuentan, porque estos no juegan para salvarse ni para jugar la Champions League ni para meterse en las Champions. Estos dos equipos, Madrid y Barça, esencialmente juegan para ganar el título y todos los puntos juegan.
No sé si el partido del Calderón, Roberto, nos llega un poquito pronto o qué.
Hombre, yo creo que hubiera sido ideal con la área ya más rodada, ¿no? Digamos que ahora sí empieza oficialmente el baile, ya que no va a haber interrupciones. Yo creo que estamos todavía en ese momento en que los equipos todavía no se parecen a nadie, ni el Barça es el Barça de la temporada pasada, ni el Atlético ni el Madrid. Están todavía un poco en ese periodo de ensamblaje. Sí, hubiera sido mejor disfrutar un poco más adelante, pero bueno, la exigencia es la que es y creo que vamos a ver en dos equipos al límite, porque es lo que dice Miguel, al final esto se va a resolver por 3 puntos la liga y no hay que perderlos ni en septiembre ni obviamente cuando esto esté más adelantado.
De todas maneras, Joan, ahora recuerdo, tú estabas en la rueda de prensa después del partido Barça-Málaga, sí. Y Luis Enrique admitió que le iba bien este descanso.
Sí. Sí, bueno, yo le pregunté.
A pesar de que nosotros estamos hablando de que es malo y tal y todo eso, dice, no, a nosotros nos irá muy bien porque hemos empezado como hemos empezado y vamos a ver si descansamos y arrancamos después mejor.
El Barça tenía algún tocado, los resultados le habían favorecido y él decía que le venía bien la tregua, sí.
Sí, y puede ser que vea si fuera, de acuerdo al plan de preparación, pero, por ejemplo, claro, él no podía imaginar que se le iba a lesionar Bravo y no quiero decir que sea una baja sustancial para el Barcelona, porque entiendo que no hay otro puesto en el equipo tan bien cubierto como la portería. Pero bueno, una cosa es lo que se piensa hoy y en el fútbol que pasan cosas tan deprisa, lo que se acaba pensando de la misma cosa una semana después.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de la portería, Miguel, pero he detectado alrededor de Ter Stegen alguna duda por parte de algún sector, imagino que influenciado por los 8 goles que recibió en las Supercopas, que yo creo que en la inmensa mayoría, por no decir en 7 de 8, él no tenía ninguna culpa.
Sí, está el de San Mamés, ese despeje temerario de cabeza, centrado a la posición de un jugador del Atleti, que luego San José remató maravillosamente bien y metió un gol desde el centro del campo, pero esencialmente yo no creo que se le pueda culpar a él de muchas más cosas de las que pasaron en agosto. Era en general el equipo el que cedía muchísimas ocasiones de gol y a todo el equipo al que hay que responsabilizar. Para mí Ter Stegen es un portero de garantías. El año pasado jugó Copa y Champions, el equipo ganó los 2 títulos con él y, vamos, no tengo ninguna duda que está al nivel que exige un portero del Barça. Luego ya está la valoración individual que puede hacer cada uno, quien le transmite más seguridad, pero para mí es un buen portero.
¿Y qué pensáis que hará después Luis Enrique? Porque, por ejemplo, la pasada temporada comenzó jugando la Liga y acabó jugando la Liga Claudio Bravo. Estaba lesionado Ter Stegen, ahora está lesionado Claudio Bravo. ¿Seguirá Claudio Bravo después o cambiará de opinión Luis Enrique?
Bueno, a ver cómo lo hace Ter Stegen. Bravo al final, que son mes y medio.
Tres semanas. Sí.
Bueno, igual no es tiempo suficiente como para que se asiente Ter Stegen. Habría que verlo. Yo a Ter Stegen le asocio con el portero de la Champions y de la Copa del Rey y no con el de la pretemporada. Me parece jovencísimo, totalmente solvente, y además tiene ese hándicap de no jugar domingo a domingo, que me parece que en el caso de los porteros es importante, ¿no?, para tomarle las distancias al asunto. Bueno, es otro frente que tiene ahí abierto Luis Enrique. Yo no me atrevería a decir que Bravo es el titular indiscutible. La portería está ahí para quien quiera tomarla. Ahora tiene mala suerte el chileno, y a mí es que el alemán me parece un muy buen portero.
Hablabas ahora mismo y estabas preguntando, Elías, de el tiempo de recuperación de Claudio Bravo. El Barça, sabes que emitió un comunicado donde no se dice el tiempo de recuperación y después algunas informaciones hablaban de hasta 4 semanas, es decir, un mes. Pero el Cristian Ugalde, su representante, y eso que dice el club, que normalmente los jugadores tampoco quieren decir el periodo de recuperación, pero nos ha escondido en decir que serán 3 semanas. ¿Por qué habla en nombre del jugador Cristian Ugalde?
habría que preguntárselo a la gente de Bravo y si el de Bravo ni autorizado a que lo explique. La verdad no lo sé. La conducta es contradictoria entre el silencio sepulcral del club y la generosidad en la explicación de la gente. Pero eso es una cosa que compete al que tiene la información. Unos entienden que no deben difundirla y para el agente de Bravo le parece lo más natural del mundo contarle a sus paisanos que Claudio solo tiene para 3 semanas.
Perdona, te he bautizado, Elías, Roberto Palomar. Yo lo que quería decir es que, por ejemplo, a lo mejor el interés de Claudio Bravo, y por lo tanto habla su representante en nombre del jugador, es que no se divulgue que son 4 semanas, sino, cuidado, que puedo estar en 3.
Bueno,
no me voy a acomodar.
Ya, puede ser. Pero lo que pasa es que, bueno, de puertas para afuera pues puede tener su intríngulis y tal, pero entre ellos en el club, en la caseta, saben perfectamente para cuándo puede tener Bravo y con el que tiene que luchar es con su compañero Ter Stegen. Me imagino que le verá todos los días y sabrá perfectamente, ojo, que este dentro de 3 semanas está como una fiera. No sé, a mí todo este oscurantismo que de pronto se ha extendido en todos los clubes sobre las lesiones me parece una chorrada. Otra cosa es una enfermedad al margen del fútbol, alguna dolencia que no tenga que ver con la práctica del fútbol, pero estamos acostumbrados a sobrecargas, roturas musculares, contusiones y demás. Toda la vida se ha dicho el tiempo de recuperación y no ha pasado absolutamente nada.
Bueno, termino de lo de Piqué Ramos. ¿Decimos algo más, Miguel? ¿O rebrota la rivalidad Barça-Madrid en la selección? O
a mí el tema me agota.
Sí.
Entiendo que todo el mundo es libre de expresar su opinión en el ámbito que le compete. Puede hacer lo que considere oportuno. Me parece desproporcionada la reacción ante Piqué, si realmente el origen es aquellas palabras sobre Kevin Roldán. Es cierto, como dice Ramos, que esas actitudes al final, con ese ambiente de fanatismo que rodea el fútbol, no ayudan, pero también tengo que decir que no me parece que tampoco ayuden las últimas palabras de Ramos para que esto se termine, básicamente porque ha sido terminar su declaración y llenarse las redes sociales de una celebración del Real Madrid, concretamente de la décima, en la que Ramos se acuerda de los aficionados del Atlético de Madrid. Por lo tanto, yo quisiera tomarme estas cosas con más naturalidad y sin darle la más importancia de la que puedan tener.
Roberto.
Sí, yo es que anoche lo decía en el partido de la 12, cuando la reprobación de Sergio Ramos, y se puede utilizar lo de le dijo la sartén al cazo, ¿no? Precisamente
sí.
Que sea Sergio Ramos. Estoy de acuerdo con Miguel, igual hay que desinflar un poco ya la rueda, quitarle un poco de presión y ya está, porque es que esto se está convirtiendo en un avispero. Si dices una cosa no aciertas, si dices la contraria tampoco.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Miguel Rico, Roberto Palomar, gracias a los dos, ¿eh?
Buenas tardes, señores.
Un abrazo.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Són temps difícils econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit. A Barnacrèdit podran ajudar-te, com a dir-se, en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barnacrèdit, 93-487-1324, 93-487-1324, o visiteu la pàgina web barnacrèdit.com.
Torna a la Lliga. Torna el millor futbol a la COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, com sempre, sessió contínua. A Cornellà al Prat, Espanyol, Real Madrid. Des del Calderón, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Lama, José Luis Gil, Miguelito, Manolo Oliveros, Rubén Martín, Silvio Ortiz, Josep María Minguella, Óscar García. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Serà un super dissabte a Tiempo de Juego que començarà amb aquest Espanyol Real Madrid. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batlloiri, bona tarda.
Quines novetats a l'equip blanquiblau?
Hoy ha hablado Hernán Pérez, el jugador paraguayo que lleva ya un par de días entrenando con el equipo después del compromiso con su selección. Ha hablado del Real Madrid. Se comenta que el Espanyol puede presentar un sistema más defensivo, con más precauciones, con el objetivo de no cometer errores, pero en principio el jugador dice que no va a cambiar la idea del entrenador.
Nosotros tenemos una manera de jugar y yo creo que seguimos en esa dinámica y hay que salir a jugar y sacar el partido adelante. Es un partido para nosotros importante para seguir sumando y tratar de este sábado podamos sacar en lo que tengamos.
El Real Madrid de momento no está al 100%, Cristiano Ronaldo no marca, dice Hernán Pérez que el Espanyol tiene armas para ganar al equipo blanco, algo que no sucede desde octubre del 2007.
Yo creo que si nosotros estamos bien, no importa cogerlo antes o después en la liga. Y hay que salir el sábado a tope y enfrentarnos a ellos cara a cara. Hay que salir a tope y hacerlo al 100 y creo que eso es lo que hay que hacer, salir a darlo todo y tratar de que la victoria sea nuestra.
De cara al partido frente al conjunto blanco, de momento ya se han superado las 4.000 entradas. Habitualmente se venden unas 5.000 con los equipos grandes, pero por el tema de Raúl Tamudo se espera tener una muy buena entrada en Cornellà Prat.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Perquè avui, atenció, tenim Copa del Rei, partits de segona ronda, amb un bon nombre d'equips catalans participant, i un derbi que destaquem per sobre de la resta de partits, que és, Anaïs, el Nàstic Girona.
Correcte, tarragonins i gironins es veuran les cares un altre cop al nou estadi a les 8:30, només 4 dies després del duel que els va enfrontar en Lliga i que va acabar amb triomf grana pels tarragonins. Serà una oportunitat per mantenir la bona dinàmica de l'equip, imbatut en els 3 partits disputats en la Lliga, i el Nàstic s'ha de dir que no podrà comptar amb homes com Xisco Muñoz, Àlex López i Gerard Valentín, que es van lesionar dels objectius i precisament de la dificultat d'aquest partit. En parlava Vicente Moreno.
Evidentment, pues, el fet de que li crearem problemes pues, farà que vegin pues, un poc el treball que farem nosaltres també i segurament pues, intentaran ficar-li solució. En qualsevol cas, crec que va ser un partit més difícil que el de Lliga, ja va ser prou difícil. És difícil ja sorprendre en un plantejament.
Per la seva banda, els gironins tindran l'ocasió de refer-se de la derrota del passat cap de setmana contra el mateix rival que els va batre. Pablo Machín espera un partit d'alta intensitat, però no descarta fer canvis.
Mi idea es que tengan opción de jugar todos, máxime cuando ha habido gente que ha venido también tarde. Y creo que lo lógico es que todos tengan la oportunidad de demostrar pues a qué nivel están y también para que nosotros pues nos podamos hacer una idea lo más real posible de qué alternativas podemos tener también para nuestro 11 de estas jornadas.
Els altres partits es jugaran també a 9:15, són el Llagostera Albacete, el Lleida Esportiu Guijuelo i l'Arandina Reus.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Fins aquí al futbol.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui és un dia clau, és un dia vital. A la Vuelta tenim la crono que pot decidir la cursa. Quique Iglesias, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Ballori, via telefònica. Bona tarda. Des d'aquesta plaça Rei San Fernando de Burgos, al costat de la catedral, aquí estem ja preparats per explicar-vos des de les 4 de la tarda el desenllaç d'aquesta importantíssima etapa de la Volta a Espanya. Cal recordar, 38 km 800 metres de contrarrellotge. El Purito Rodríguez és el líder de la Volta i defensa un segon en Fabio Aro, 1.35 sobre Rafael Maika i 1.51 amb Tom Dumoulin. Cal recordar que Tom Dumoulin és un especialista, ha guanyat 3 curses aquesta temporada. Les 3 han estat contrarrellotge, de la Volta del País Basc i les 2 contrarrellotges de la Volta a Suïssa, amb la qual cosa el Joaquim Rodríguez ho té molt magre. Molt magre, a més, perquè fa vent en contra durant el recorregut, amb la qual cosa doncs, fa que resta possibilitats a un corredor que pesa molt poc, com és el Joaquim Rodríguez. L'horari és el següent, des de les 4 ho expliquem, a les 4:43 surt Dumoulin, 4:45 Maika, 4:47 Fabio Aru, i el Joaquim Rodríguez, el de Parets, defensarà el seu mallot vermell de líder de la Volta a Espanya a les 4:49 aquí a Burgos.
Quique, una pregunta ràpida. Després d'aquesta crono, encara hi ha alguna etapa més de muntanya perquè el Purito pogués recuperar i retallar?
Hi ha una etapa curiosa divendres amb arribada a Ávila, però no és res de l'altre món, i hi ha l'etapa de la Sierra de Madrid del dissabte. El que passa és que no és una arribada en final a mal, amb la qual cosa no és una arribada que li vagi bé al Purito Rodríguez. El problema que té el Purito Rodríguez és que no només Dumoulin és el seu rival, és a dir, que si Aru avui és més ràpid que Purito Rodríguez, és a dir, que si Aru fa un segon millor de crono que el nostre Joaquim, serà molt difícil treure'l d'allà, perquè Aru és tan bo en muntanya com el Joaquim, la qual cosa no només no molt és el rival, sinó que Aru també ho és.
Molt bé, anem pas a pas i primer a veure què passa avui. Us escoltem després, Quique, gràcies.
Adeu.
Ara, si vols un Nissan, estàs d'enhorabona. Romauto Nissan t'ho posa més fàcil que mai. Vehicles nous, seminous, quilòmetre zero i gerència a preus que no es repetiran. Amb finançament i el teu cotxe usat a canvi només a Romauto Nissan. Romauto, el teu concessionari Nissan de confiança. A Barcelona, Pere IV, 363. I Ciutat d'Asunción, 49. I a Badalona, a Ser 36. RomautoNissan.com.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos, le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujo Dux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en lujodux.es 93 105 71 21, calle Sanz 316, 93 105 71 21, junto Metro Badal.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats...
Igual hay gente que me ayuda. Estoy intentando buscar una moto que se llama Buitaco Lobito 100. Sí, de depósito azul negro. Bueno, ya tienes una cierta edad. Cómprate un coche, chato. Ve un poquito brincado por la calle.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Emilio encara no ha trobat la moto, la Voltaco, eh? Així que si conegueu algú que en té una, ja sabeu, razón aquí. 8 minuts i les 4 de la tarda hem de parlar ara d'handbol. Derrota del Barça a la Superglob, el que ve a ser el Mundial de Clubs en semifinal davant del Fuxe d'Alemanya. El Barça que va perdre d'un gol de penal a l'últim segon del partit. No es repetirà, per tant, aquesta temporada el 7-7. Tenim comunicació des de Doha, des de Qatar, amb el tècnic del Barça d'handbol, el Xavi Pascual. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, normalment les trucades que et fem o que fem els teus jugadors són normalment per donar l'enhorabona pels títols aconseguit, per les victòries, i quasi s'ha convertit més en notícia quan el Barça d'handbol no guanya que quan guanya, no? No sé si això és bo o fins a cert punt t'emprenya també una mica.
No, jo crec que és bo, no?, que sempre siguem notícia, és bo, sobretot si som notícia per guanyar. El que passa és que també és veritat que estem una mica mal acostumant a tothom, no?, perquè estar 9 mesos i algo sense perdre cap partit doncs és una mica una bogeria, i en som conscients que això arriba un moment a passar, no? Jo ho comparo amb lo del Márquez, no? És exactament el mateix. Sembla que tothom estigui esperant a que perdin, aviam, ja d'una vegada, no? Però bueno, nosaltres hem d'estar pendents de la nostra feina, saber que això és esport i que la derrota, ens agradi o no ens agradi, forma part de les possibilitats d'això.
Parlant del partit d'ahir en concret, ho teníeu a la mà i als minuts finals s'acaba escapant. Què va passar?
Bueno, passa que no estem en el punt òptim de forma, passa que no estem amb els automatismes, que físicament no estem bé, no estem amb la xispa, com és normal, o sigui, tampoc podem pretendre estar ara bé, perquè és que això se'ns farà llarguíssim, no?, i aquest any és una mica, bueno, és bastant complicat. Però, ells al final van estar millor, no vam saber llegir bé el que teníem que fer a l'atac, i, bueno, davant d'això, doncs, vam cometre algunes errades i els va donar amb ells la possibilitat de guanyar-nos, no?
De l'arbitratge als darrers minuts, sobretot, d'algunes decisions, alguna cosa a dir o no?
No, ja no parlo de l'arbitratge, i si després de 9 mesos ara em poso a parlar de l'arbitratge, ja, nosaltres vam tindre opcions per poder-ho fer millor, jo crec que ho tenien que haver fet millor, poden agradar o no agradar les decisions que prengui, però no puc fer res amb això, o sigui que el que hem de fer és centrar-nos en el que podem millorar, i amb el que podem millorar és amb jugar millor i entrenar més, està clar?
Xavi, això no ha fet més que començar, la temporada comença a caminar tot just ara. Mirant endavant, què heu perdut i què heu guanyat amb les baixes que heu tingut, especialment la de Karabatic i les incorporacions que heu fet?
Mira, no és una qüestió de què és el que hagin guanyat o el que hagin perdut, és que l'equip de l'any passat s'ha acabat, no? O sigui, és impossible pensar que un jugador com el Nicola amb la transcendència no es noti en un equip. Els jugadors que han arribat tenen molta qualitat, ens poden ajudar moltíssim, però nosaltres hem de canviar la manera de jugar, i canviar la manera de jugar no s'aconsegueix ni en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en quatre, no? Jo espero que a finals de desembre, a l'inici del febrer, quan tornem, doncs que estem bé, però tenim una sèrie d'automatismes importantíssims del nostre funcionament que ens feien jugar de memòria després de 3 o 4 anys jugant amb el mateix model de joc, i ara mateix això ho hem de canviar. Ens agradi o no ens agradi, hem d'intentar que els jugadors s'adaptin en aquest model i nosaltres adaptar-nos als nostres jugadors. I això no queda més remei que ficar-hi hores, fer errades i corregir-les.
O sigui, que fer una mena de reset, i quan tu fas un reset has de tenir una mica paciència perquè tot es posi en funcionament un altre cop.
Bueno, nosaltres ho tenim clar. O sigui, tenim clar el que volem fer, tenim clar com volem jugar, tenim clar que la gent hi va, però estem demanant algunes coses amb alguna gent que encara no sap a on ha aterrat, no? Hi ha coses que els nostres mecanismes fan que siguin molt diferents del que són habitualment amb els altres equips, i això després l'única forma de corregir-ho és cometent errades, i els hem de posar a jugar, i hem de cometre les errades, i hem de saber que això formarà part de la construcció de l'equip, no?
Molt bé. Xavi Pascual, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta i bona temporada.
Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé.
Albert, que la cosa no va gaire fina, en Pau Gasol no és suficient, ahir derrota clara, tot i que el marcador al final és ajustat, però jo crec que Itàlia va guanyar bé davant d'Espanya, per tant, avui s'ha de guanyar sí o sí a Islàndia.
És així, es complica una mica la vida a Espanya en aquest Eurobàsquet, per allò dels creuaments. Situem com estarà mateix el grup B, després de 3 jornades, Sèrbia líder, 3 victòries, 3 partits, Itàlia, Turquia, 2 victòries, 1 derrota, Espanya-Alemanya, 1 victòria, 2 derrotes, i Islàndia, el rival avui de la selecció que entrena Sergio Scariolo, tanca el grup sense conèixer la victòria. Efectivament, Espanya ve de perdre davant Itàlia, 98-105, evidenciant els mals de la selecció. Bàsicament, la defensa, cal intensitat. Això va permetre un 11 de 24 en triples d'Itàlia. Ha parlat fa re Pau Gasol.
Estamos en una posición que no podemos permitirnos más deslices. Sería un error hacer eso, mentalizarnos y concentrarnos en este partido y luego ya pensar en Alemania el siguiente. Y bueno, una vez acabemos el grupo, pues veremos dónde estamos y en qué pensamos. La intensidad, sobre todo atrás, tiene que ser muy superior a lo que han sido las 2 derrotas que hemos tenido. Aún así creo que nuestra defensa no estuvo al nivel que tiene que estar y si queremos hacer algo importante en el campeonato vamos a tener que mejorar mucho en ese lado del campo.
A les 9 de la nit, aquest Espanya-Itàlia, des de 2:15 al tiempo de juego de la cadena COPE, amb el dubte de Rudy Fernández, el jugador del Real Madrid, que continua arrossegant aquests problemes a l'esquena.
Escolti, Rodrigo de la Fuente, torna al Barça o no torna al Barça?
Ha començat a agafar força aquesta notícia a través d'una informació de Catalunya Ràdio, que Rodrigo, qui va ser capità del Barça, torna al club per integrar-se a la secretaria tècnica. Bé, Rodrigo a aquesta hora no ha rebut cap notificació ni trucada del club. Això sí, des del Barça em diuen que el contemplen com una opció perquè tenen clar que volen reforçar la secretaria tècnica. Veurem amb què queda, si és finalment l'escollit per acompanyar Joan Creus. I aquest que escoltareu és Jaume Arnau, nou president del Bàsquet Manresa.
Perdrem tot. Com em comparin aquí amb l'amic Vives, ho perdrem tot. Però intentaré guanyar-lo amb il·lusió. Us vull dir que per mi és un autèntic honor ser president del Manresa de Bàsquet i li posaré tota la il·lusió necessària per empapar-me de club, per fer-ho bé, per conèixer el que és la FB, per conèixer-ho tot i fer-ho al màxim de bé possible.
Atenció a aquesta notícia. Bona tarda.
Hola. Bona tarda.
Sempre es pot anar més enllà. El proper 20 de setembre els companys d'El Mundo llencen Papel. És una nova revista, contemplarà moltes àrees
entre d'elles l'àrea de tecnologia. Qui col·laborarà amb Papel escrivint sobre tecnologia? Gerard Piqué. Estan presentant els col·laboradors en Twitter, @papel_em. Hasta quienes le pitan le aplaudirán ahora porque escribirá de tecnología. Nace Papel. @3 Gerard Piqué, contigo empieza todo. Original la manera de presentar els companys del Mundo a Gerard Piqué, que, recordem, té un negoci de videojocs, de tecnologia, o sigui que és...
Està posat en la matèria.
Efectivament.
Una gran empresa té.
Sí. Última hora. Júlia Takacs és marxadora i és nova campiona d'Europa sols 23. Bueno, ho va assolir el 2011, s'han carregat les dues russes per dopatge, i Júlia Takacs, excampiona d'Europa sols 23 del 2011, en marxa, i aquesta nit, al partido de las 12,
Florentino
Pérez.
L'escoltarem. Gràcies, Gil.
Adeu.
Adeu, Oli.
Adeu.